diràs, amb Aleix Pariser.
Dos quarts d'onze. Bona nit, benvinguts al Tu diràs d'aquest dimarts 12 de setembre del 2023. Un dia de molta activitat esportiva en directe a aquesta hora de la nit. Obrirem línies primer de tot amb Lleida, al pavelló Barris Nord, on és a punt d'acabar-se la final de la Lliga Catalana de Bàsquet entre el Barça i el Baxi Manresa. Allà tenim el Dani Aguilar, acaba de tornar de les Filipines, del Mundial de Bàsquet. Hola, Aguilar.
Hola, Pariser, què tal? Bona nit.
Què tal? Bona nit. De Filipines a Lleida.
I amb emoció, amb molta emoció, Aleix, 32.2 per al final del partit, ara mateix 79-79. El Barça i el Baxi Manresa empatant a la final de la Lliga Catalana. Un partit de bojos, Aleix, un partit de pretemporada, perquè si a la primera part el Barça ha fet una primera part molt discreta, de fet ha encaixat 47 punts i guanyava i perdia de 13 contra el Manresa, s'ha posat per davant més 10, però ara quan falten 26 segons està el partit empatat amb la Provítola, amb la pilota davant d'ell Taylor, segueix votant el jugador argentí, el bloqueja Jan Vesely, Gevens que no hi arriba, cap a dins i es marxa Vesely, pick and roll de manual entre la Provítola i el txec, 13.6 per al final, 81-79, més 2 pel Barça.
Doncs està igualadíssima aquesta final de la Lliga Catalana. També ha estat molt igualat el partit de consolació, diguem-ho així, que s'ha jugat abans, Dani, aquesta tarda.
I que s'ha endut, sí, el Joventut de Badalona, 101-95 davant el Girona. Un Girona que ha estat capaç de remuntar 23 punts. Estava perdent de 23 el Girona, però a la segona part, insistim, en aquests partits encara d'adaptació, encara de rodatge competitiu, encara amb algunes coses a retocar, el Girona que ha reaccionat i de valent s'ha arribat a posar per davant, però finalment la penya ha reaccionat també en l'últim quart i s'ha acabat enduent el partit per 101-95, molta anotació en aquest tercer i quart lloc, el Joventut que acaba tercer d'aquesta Lliga Catalana, ara temps mort aquí a Barris Nord, que a poc ha anat a arribant gent, hi ha una entrada discreta, el dia evidentment és laborable i no acompanya, però en qualsevol cas, molta afició del Manresa, 13.6 per al final, 81 Barça, 79 Baxi Manresa.
Què tal el viatge des de les Filipines fins a Lleida? Tot bé, eh?
En un moment sí, ho hem fet això, sí, via directa, quasi bé, molt bé, ja frescos per explicar tot el que faci falta.
De viure en directe com Alemanya feia història i guanyava aquest Mundial de Bàsquet contra Sèrbia i com el Canadà del nostre bon amic badaloní Jordi Fernández es penjava el bronze guanyant als Estats Units, el Dani ja el tenim avui a Lleida vivint aquest primer títol oficial de la temporada. Tornen a la pista? Doncs mira, de seguida anirem a Granada, a les Càrmenes, a Los Càrmenes, amb aquest Espanya-Xipre que està golejant la selecció espanyola. Hi ha molt protagonisme dels jugadors del Barça, molt protagonisme, dels quatre que tenia Luis de la Fuente a la convocatòria. Recordem que Ferran Torres s'hi va incorporar a últim moment, però Lamine Yamal, Alejandro Valde, Gavi i també Ferran Torres han tingut molt protagonisme en aquesta golejada d'Espanya. Abans, però, aquests instants finals, a veure si Roger Grimau i el Barça aixequen el primer títol de la temporada o si el Manresa és capaç de capgirar-ho i endur-se aquesta Lliga Catalana.
5 segons per al final, Taylor en pilota davant d'ell Vesely, mismatch, compta que la té Taylor, bota Taylor cap a Papi Brancú, s'aixecarà Brancú des de la línia de 3, és fora de temps a la botzina que sona aquí al Barris Nord i la Lliga Catalana, el primer títol oficial que l'aixecarà el Futbol Club Barcelona. No ha estat a temps en aquesta última possessió final Papi Brancú, que ha fet un partidàs el jugador del planter del Barça d'anotar aquest triple, per tant el Barça que s'endú aquesta Lliga Catalana, ho hem viscut en directe en l'inici del Tu diràs de RAC1, 81-79, moltes coses a millorar del Barça, el Manresa venia més rodat, però compte que dissabte a l'Eix Pariser Emilian hi ha una semifinal de Supercopa CB i el rival no és un qualsevol, és el Real Madrid. Per tant, aquesta victòria que ha de servir per, evidentment, donar moral a l'equip de Roger Grimau, però avisats estan, recordem, insistim, que ha arribat a perdre de 13 punts al descans, que ha encaixat 47 punts, 51 n'encaixava la semifinal contra el Bàsquet Girona. Ara, en qualsevol cas, que Roger Grimau i el seu staff tècnic, en Víctor Sadam, Carles Marco, també veiem Rafa Martínez, que aixecaran el primer títol de l'era Grimau.
Sí, doncs mira, comença bé aquesta etapa de Roger Grimau amb aquesta victòria avui a la final de la Lliga Catalana. contra el Baxi Manresa, que ha fet dos grans partits, té molt bona pinta el Baxi Manresa aquesta temporada, un altre cop amb Pedro Martínez a la banqueta, però avui se li ha escapat per dos punts aquesta Lliga Catalana. I com deia el Dani, dissabte, 7:15 de la tarda, des de Múrcia, Barça-Real Madrid. El pròxim partit del Barça és ja contra el Real Madrid, semifinals de la Supercopa ACB, que evidentment també viurem en directe a RAC1. Dani, et deixo baixar vestidors, després escoltem reaccions dels dos bàndols.
Fantàstic, fins ara.
Vinga, fins ara. Com dèiem, l'altre focus d'interès a aquesta hora és el partit que està jugant ara mateix, a punt d'acabar-se també, la selecció espanyola a Granada contra Xipre. A l'estadi de los Cármenes hi tenim el Damià López. Hola, Dami.
Hola, Aleix, bona nit.
Què tal? Bona nit. Golejada fàcil, com era previsible, d'Espanya contra Xipre, i com dèiem, amb molt protagonisme a blaugrana.
Sí, això està a punt d'acabar, i s'acaba. S'acaba en aquests instants. 6-0, ha guanyat Espanya, mitja dotzena de gols contra la dèbil selecció xipriota. Per tant, amb aquesta victòria, Espanya, que fa un 6-6 entre els dos partits disputats en aquesta convocatòria de setembre, Geòrgia i Xipre, i ja enfila cap a l'Eurocopa. Si va fent els deures i no es complica massa, Espanya, que es classificarà per l'Eurocopa. Tot estarà, però, en la convocatòria d'octubre, en els partits contra Escòcia i contra Noruega. Com dius, mira, per explicar-t'ho en ordre de menor a major importància, pel que fa als jugadors del Barça, Balde ha jugat la última mitja hora, no havia jugat a Geòrgia, per tant acumularà aquests 30 minuts. Gavi ha fet el primer gol, ha estat substituït fa uns minuts. Gavi ha fet el primer gol, ha fet un molt bon partit, culminant una combinació amb Nico Williams, que per cert s'ha retirat lesionat. Ferran Torres ha entrat a l'última mitja hora i ha fet dos gols. Compta amb el moment de forma, i jo crec sobretot en la confiança, en la definició de Ferran Torres, que en el primer gol concretava una assistència de Carvajal, i en la segona acció definia una molt bona passada que li ha servit Rodri. Jo crec que actuació importantíssima per confirmar el que ja ens venia mostrant en les seves últimes actuacions sortint de la banqueta amb el Barça, Ferran Torres, i Lamine Yamal, que ha fet un senyor partit als 60 minuts que ha estat sobre el camp, exhibint el seu repertori, desequilibrant, sent decisiu en l'1 contra 1, creant superioritats, fent que passessin cada vegada coses cada vegada que tocava la pilota, fent disfrutar, però res del que ha fet era de cara a la galeria. Ha buscat el gol, ha enviat un xut al travesser, ha posat centrades amb intenció, li ha posat una passada a l'espai genial a Nico Williams. En definitiva, et diria que a Lamine Yamal només li ha faltat el gol. Un partit genial de Lamine, que ha fet gaudir a la gent del Nou Los Cármenes, i que sens dubte, doncs, ara mateix és la gran esperança d'Espanya i del Barça. Ara sents uns olé olé aquí, i és que hi ha un espontani que s'ha colat sobre el camp i l'estan intentant reduir, i no hi ha manera. Bé, és la picaresca i allò que no es veu darrere de les càmeres.
Per cert, del Car Rubial és alguna cosa durant el partit a les grades?
No, absolutament res. Ha passat inadvertit, i ara mateix sobre el Car Rubial és protagonitzat per aquesta entrevista, que sé que heu estat seguint, sí. I al qual n'escoltarem coses. Ara ja per la declaració que farà Madrid divendres per per la creació de la Junta Gestora, que ha de fer Pedro Rocha divendres per elegir un nou president entre els 139 assembleistes, i per la convocatòria de noves eleccions, etc. Però el nom de Luis Rubiales avui no s'ha anomenat, i no hi ha hagut cap atmosfera estranya, ni gent que creies a favor ni en contra aquí a Los Cármenes.
Molt bé, Dami, de seguida escoltem també reaccions des de la zona mixta d'aquest estadi de Los Cármenes. Fins ara.
Molt bé, perfecte, fins ara.
Adéu-siau, fins ara. 6-0, ha guanyat la selecció espanyola a Xipre amb aquest golaç de Gavi. És un molt bon gol, de Gavi, si no l'heu vist, que anava amb un casquet de rugbi per protegir-se dels punts a l'orella. I aquests dos gols de Ferran Torres, que ha entrat al 60 i ha marcat el 73 i el 83. Per tant, en un quart d'hora ha fet dos gols Ferran Torres. Continua dolç el davanter valencià del Barça. Espanya, que en aquest grup avui també s'ha jugat el Noruega 2, Georgia 1, ha guanyat Noruega amb gols de Haaland i Odegaard. Escòcia, 15 punts, líder. Espanya segona amb 9, Noruega tercera amb 7 punts. Espanya encara no té garantida la presència a l'Eurocopa d'aquest estiu 2024 a Alemanya, o haurà de tancar en la pròxima aturada del mes d'octubre. Més coses dels internacionals. Hola, Marc Brau, bona nit.
Bona nit, Aleix.
Compte que hem tingut en surt amb Gundogan a Alemanya.
Sí, i atenció perquè també s'està fent viral a les xarxes una fotografia de Gundogan posant-se les mans a la cara. El futbolista del Barça ha hagut de ser substituït al minut 25 del partit amistós que s'està jugant a Dortmund entre la selecció alemanya, recordem, ja sense Hansi Flick i França. I el cert és que el futbolista del Barça ha hagut de ser substituït, com diem, a la primera meitat després d'endur-se un fort cop a l'esquena en un salt amb el futbolista de la Juventus, Adrián Rabiot. Ha caigut malament, ha pogut continuar a jugar uns minuts, però finalment ha deixat el terreny de joc, insistim. Està corrent per les xarxes una fotografia de Gundogan posant-se les mans a la cara, dient que estava plorant. A les imatges que hem pogut veure no s'ha apreciat. És un partit que no es pot seguir per televisió a Espanya, però sí que hem de donar una mica de context a l'eix, i és que recordem que la pitjor lesió a la carrera de Gundogan va ser a l'esquena. El va tenir 14 mesos fora dels terrenys de joc, i ell sempre ha explicat que ha estat la lesió que va estar a punt d'acabar amb la seva carrera com a futbolista. Per tant, fa tota la pinta que ha estat també un canvi per precaució en una zona en la qual Gundogan ha tingut problemes a la seva carrera. Com diem, ha pogut continuar a jugar uns minuts després de la caiguda, finalment ha estat substituït. Haurem d'estar pendents, això sí, de l'evolució.
Bon context, això que expliques, Brau. La patacada és important, si no l'heu vist, és una patacada important.
Ha sortit caminant pel seu propi peu, també.
Això és veritat, però s'ha endut un bon ensurt avui. Ilkay Gundogan, esperem que torni bé i que el cop, el fet que estigui ara adolorit, no li vagi a més i pugui participar ja en tot el calendari que ve ara al tram final del mes de setembre del Barça, amb la represa de la Lliga, l'inici de la Champions i partits també entre setmana durant les pròximes 3 setmanes. També tenim en joc un partit a Sud-amèrica.
Sí, de classificació per al Mundial. Hem estat molt pendents dels partits de classificació per a la propera Eurocopa, però està jugant Argentina i ho fa sense Leo Messi, que tot i que ha viatjat a La Paz, no és titular i tampoc està a la banqueta per poder disputar el partit, però sí que està a la banqueta per estar amb els seus companys. A punt d'acabar la primera part, està guanyant Argentina, marcat Enzo Fernández, el jugador del Chelsea, però com diem, la notícia és que Messi, tot i que no ha jugat, sí que ha volgut viatjar a La Paz per estar amb els seus companys.
Dels partits de seleccions, n'hi ha un que acaba de finalitzar també ara mateix aquí a Europa, és el Suïssa 3, Andorra 0. Partit que no tindria més història si no fos perquè aquest ha estat l'últim partit com a jugador internacional d'Andorra, d'Ildefons Lima. Avui, fa una estona, s'ha retirat en aquest Suïssa-Andorra després de 26 anys jugant a la selecció andorrana. Ildefons Lima és el jugador amb la carrera més llarga internacional en una selecció. La més llarga de la història, 26 anys jugant a Andorra. Avui el trucarem, aquí el tu diràs. De seguida obrirem tertúlia amb Màrius Carol, Ernest Folch i Joan Maria Pou, i a banda de repassar totes les reaccions que hi hagi de la victòria del Barça a la Lliga Catalana de Bàsquet, d'aquest triomf amb molt protagonisme blaugrana de la selecció espanyola masculina, avui també al programa escoltarem els extractes de l'entrevista que Luis Rubiales ha concedit al periodista britànic Piers Morgan, que fins ara no havien sortit a la llum pública. Aquest vespre s'ha emès aquesta entrevista a Talk TV, l'ha estat seguint el Roger Saperes, i hi ha alguns documents interessants de Luis Rubiales que fins ara no s'havien filtrat en les últimes hores. Per tant, repassarem alguns moments inèdits d'aquesta conversa de Luis Rubiales, en què ja us avanço que no ha volgut demanar disculpes a Jennifer Hermoso. Li han ofert la possibilitat i no ha volgut fer servir la paraula disculpes o lo siento o pido perdón. No ho ha volgut fer servir Luis Rubiales en tota l'entrevista, que pràcticament ha durat una hora. Per cert, l'Audiència Nacional ja ha imputat Luis Rubiales pel petó forçat que li va fer a Jennifer Hermoso a la final del Mundial, i de fet l'ha citat a declarar aquest divendres a les 12 del migdia a la seu del Tribunal a Madrid. Hi haurà d'anar de forma presencial Luis Rubiales aquest divendres a les 12 del migdia. I avui també hem sabut que el Girona ha renovat Quique Cárcel com a director esportiu fins al 2027. Porta 10 anys en el càrrec. Si acaba de complir el contracte que ha signat avui, seran 13 anys com a director esportiu del Girona. I a la vuelta, quin espectacle avui un altre cop del jumbovisme. Jonas Vingegaard ha dinamitat la cursa en l'última setmana ja de vuelta, ha guanyat l'etapa d'avui a Veges, a Cantàbria. El vigent guanyador del Tour s'ha situat a només 29 segons del seu company Sepp Kuss, que continua com a líder, però amb només mig minut de marge. Per tant, Vingegaard ara mateix sembla el gran favorit per guanyar aquesta Vuelta i aconseguir un doblet que seria històric, guanyar el mateix any Tour i Vuelta a Espanya. Més tard trucarem al Pau Mitjans per parlar-ne, perquè demà arriba l'Angliru, una de les grans etapes d'aquesta edició. Tres quarts d'onze. Fem una petita pausa i de seguida obrim la tertúlia del Tu diràs, la nit esportiva de Catalunya.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Quina música escolta la cantant de moda?
Doncs a tot. Rap, pop, música clàssica, trap, flamenco, rumba, fados, tango, reggaeton, bachata...
A la nostra gamma Citroën SUV també en sabem de versatilitat. Tria entre les versions tèrmiques i híbrides i aprofita condicions úniques aquest mes en els dies SUV Citroën. Citroën. Condicions a citroen.es.
A CaixaBank sabem que acompanyar-te és estar amb tu sempre que ho necessitis. I com que volem que protegeixis el més important, et mantenim el preu de les assegurances de salut i de vida i de l'alarma Securitas Direct sense pujades durant 3 anys. Informa't en la teva oficina o a caixabank.cat.
CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres. S'aplica les assegurances MyBox.
Escolteu-me bé. Vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe.cat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe.cat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a Comprem el seu cotxe.cat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
Mundo Deportivo és molt més. És veure espectacle on altres només hi veuen futbol. És veure màgia, on altres només hi veuen bàsquet. És veure estratègia, on altres només hi veuen MotoGP. Si llegeixes Mundo Deportivo, hi trobes molt més. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
RAC 1.
Solsona, la Champions torna el 19 de setembre, eh? Estàs a punt?
Sí, home, preparadíssim.
Com la temporada passada, els dies que el Barça no jugui i serem amb l'únic carrusel en català de la Champions. Madrid, Nàpols, Sevilla, Arsenal, Real Societat, Inter de Milà, Bayern de Munic, Manchester United... Bon cartell, eh?
Boníssim, eh? Qui serem?
Una gentada. Damià, Agut, Ballera, Aguilar, Camí, Bermúdez, Blaia... I tu, clar.
Sí, sí, ja hi pots comptar, eh?
Doncs ja ho tenim. Aquesta temporada, com ho dèiem allò? Les nits de Champions...
Voleu RAC1?
No.
Escolteu RAC1?
Espera, espera. Són nits de RAC1.
Això, això.
Aquesta temporada també. Les nits de Champions...
seran nits de RAC1.
A partir del 19 de setembre, la Champions es juga a RAC1. Amb Jaume Molló i tota la tropa. RAC1. Tots som u.
Ho he fet bé, Jaume?
Ets un crac.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Solía hablarle de ti, de tus ojos anochecer. Jamás pensamos en ser nada más que jóvenes. Vimos los barcos partir sin despedirnos de ella, como si fuésemos sueños dentro de botella. Era distinto en 1932. Volver a volver, saber que no estàs...
Aquí seguim, el tu diràs. Hola, Màrius Carol, què tal?
Hola, bona nit.
Bona nit, benvingut. Ernest Folk, què tal?
Què tal, bona nit.
Bona nit, bona nit, bona nit. De seguida també amb el Joan Maria Pou, avui a la tertúlia, com sempre els dimarts. Amb moltes coses han passat, el Barça acaba de guanyar el primer títol, Roger Grimau. A guanyar contra el Manresa, Lliga Catalana. Bé, bé, què, no? Espanya golejat, protagonisme del Barça, Gundogan s'ha fotut un cop...
Hem patit una mica amb el bàsquet, sí? Però... home, sí, una mica, eh?
No, jo... la manca d'intensitat de la primera part, aviam, és a principi de temporada, i en jugadors que acaben d'arribar encara no han desfet la maleta.
S'ha presentat tot.
No ens veurem nerviosos. Però falta intensitat.
Sí?
Sí.
Bueno, però hi ha un títol, Màrius.
Venen del Màrius, Mundial, alguns.
Un títol, ja està, i ha caigut el primer títol. Què més vols?
Sí, a més, aquest és un títol que tant ens el mengem amb patates.
Per això,
eh?
Per això, sí.
Que donem grans alegries als altres clubs de Catalunya.
Però... dissabte és la grossa, eh? Dissabte, semifinals de la Supercopa CB, Barça-Madrid, aquest dissabte. A Múrcia, això. Tampoc arriba el Madrid molt rodat, però és una primera prova de foc per veure on pot situar-se aquest Barça de Roger Grimau. I la selecció espanyola, que ha golejat amb un bon gol de Gavi. Ha jugat molt bé la Minyamal.
Ha fet un partit.
Eh que sí?
Ha fet un partit. És que... I la jugada que esguerra el Morata, que és un jugador, és un turista. O sigui, només, hauria de jugar amb una tovallola al coll i la crema antisolar. Perquè amb una jugada que veus que un company teu ho fa tot bé, que se'n va cap a dintre, que se'n va d'un... I xuta, va al pal, perquè no hi té mala sort, els xuts van al pal, i ell està... on no ha d'estar, que és en fora de joc.
Sí, jo crec que el partit ha reflectit perfectament quins són els dos jugadors del Barça en millor estat de forma en aquests moments, que és el Lamine Yamal i Ferran Torres. Llavors, perquè el Ferran també...
I el Gavi ha fet una feina tremenda al mig del camp. Sí, sí,
amb el casquet aquest de jugador a rugby, l'heu vist, pobre, tapant-se l'orella?
No sé veure els futbolistes amb disfresses, però sí, és veritat que el... Bueno, és que li van tenir que posar 5 punts, no?
Sí, sí. Aquí el cartíl·lec, a més, pobre. S'ho fa mal.
No, jo crec que... A veure, comencem a donar per fet que un nen de 16 anys estigui jugant amb aquesta superioritat a la Lliga Espanyola, a la selecció espanyola, tal. Dit això, Aleix, tot això em fa patir una mica.
Per què?
Home, per què? Perquè té 16 anys.
I què?
Perquè té 16 anys. No, perquè el Iqué està molt bé, però vull dir, quantes vegades hem començat tan accelerats amb un jugador? Té 16 anys. El que hem vist avui és meravellós. El que hem vist al Barça és meravellós. Però... Per cert, l'estan alineant a la selecció espanyola. Per què? Perquè van a buscar el tercer partit perquè ja tot això no tingui marxa enrere. No, el que vull dir és que ara tot això sona molt bé, però hi ha una acceleració amb Lamine Yamal.
Perquè s'ha d'aprofitar, que ara mateix aquest nano sembla que porti 25 anys jugant...
S'ha d'aprofitar com si... És igual que tingui 16 anys.
No, s'ha de fer una bona gestió, però s'ha d'aprofitar que, no, de moment, li van sortir les coses.
Jo et dic una cosa. Johan Cruyff, si estigués viu i fos entrenador al Barça... El diumenge no el convoca.
Sí.
O l'hauria baixat al Barça Atlètic.
Sí. I què?
No,
ara tot això és implantejable. Ara això és implantejable.
Sobretot perquè quan posa el substitut, sí, la gent se t'emprenyarà.
Sí, però, Mario, és que estaria bé fer gestions també a mig i llarg termini. Vull dir que... No, no, jo el que... Jo,
de quina edat va començar a jugar el Messi? I pràcticament
no
va ser gràcies a un... No comparo. L'únic que vull dir-te...
Mencionar aquest nom hauria de portar gent a la foguera.
Quan tenia 17 anys, el Messi, no era el Messi, era el Messi dels 17 anys. I va tenir que ser un entrenador italià qui ens va dir, escolti, si no el volen, me'l deixen a mi per la Juventus, ja l'acabaré de formar.
Capello.
Vale?
No, a mi...
Deixa'm saludar el Pou. Hola, Pou.
Hola, bona nit.
Què tal, bona nit. Vam començar ja amb un debat intens sobre la Lamine Yamal, que avui en volíem parlar, és veritat, d'aquesta gestió. S'ha de controlar, s'ha de portar bé, Ernest, però jo crec que s'ha d'aprofitar el moment del nano. És veritat que potser no ha de jugar-ho tot, però...
És que segurament hem de fer compatibles les dues coses, és a dir... És evident que està en un moment de forma brutal i és evident que en aquests moments aquest jugador és titular, jo crec, a qualsevol equip del món. Sí, és un nen de 16 anys que ara mateix pot ser titular a qualsevol equip del món. Però vosaltres feu veure que no té 16 anys. O feu veure que...
Ernest, un radical com tu...
O feu veure...
Estàs fent socialdemocràcia Alemanya del segle XX.
O feu... Bueno, no, perquè la vida és complexa, Màrius. Feu veure que no té 16 anys. Llavors, jo el que vull és que Lamine Yamal em duri. Que no em passi com Ansu, per exemple. Que no em passi com tants altres casos que han durat 5 minuts. Llavors, com que vull que duri, deixeu-me fer de culer. Quan veig avui el partit, la meva meitat... El meu hemisferi esquerre està eufòric i el meu hemisferi dret pateix.
Què en pensa, Joan Maria, què en penses tu d'aquest debat sobre Lamine Yamal? Com estan els teus hemisferis?
És un debat molt de l'Ernest, eh? Molt l'altre dia ja ens va buscar una mica les patigolles i no ho va acabar d'aconseguir i avui que té doncs, el partit aquest de la selecció espanyola ho ha tornat a intentar i crec que aquesta vegada sí que ho aconsegueix. No, hi ha una part del seu raonament que jo crec que té tot el sentit del món, no? I és que, evidentment, no pots tractar un nen de 16 anys, per molt bo que sigui, segurament de la mateixa manera que tractaries doncs, a un jugador de 20 o de 25 anys que ja té una trajectòria, que ja té un recorregut i que ja té una maduresa personal que un nano de 16 anys encara no ha pogut desenvolupar. Però jo, amb això del futbol professional... crec que s'ha de donar molt valor al talent i al que aporta el jugador al terreny de joc en la seva posició i ara mateix ell és el millor en la seva posició. El Barça per descomptat, però jo crec que la selecció espanyola també.
Perdona un moment, ara seguim. És que això d'avui, com que aniran sortint els protagonistes, canviem un moment de terç, eh? Anem a Lleida, que tenim el Dani Aguilar amb un jugador del Barça, que s'acaba de proclamar campió de la Lliga Catalana. Aguilar.
El seu primer títol amb el Barça. Joel Barra, què tal, com estàs? Bona nit.
Hola, bona nit.
Han estat dos partits molt difícils, Joel, molt difícils, però finalment el títol, el primer, ja és a la butxaca.
Sí, està clar. Al final són els dos primers partits que encara no estem tot l'equip complet, no? Ens falta el Roques, però bueno, que estem quasi tot l'equip i que estem coneixent, no? Ens està coneixent l'entrenador nosaltres estem coneixent l'entrenador. Però bueno, és important, no? També jugant bé, jugant malament, guanyar, no? Al final aquí el que es demana és guanyar i guanyar títols i bueno, el primer, o sigui, contents.
Recent aterrat, d'aquella manera, vau tornar fa 4 dies del Mundial, l'equip s'està acabant d'acoplant, ho dic per les dues primeres parts i les dues segones parts que hem vist en aquesta Lliga Catalana, i és que tenim el Madrid aquí a tocar amb la Supercopa.
Sí, està clar, és el que dic, no? Al final ens estem coneixent tots, també estem coneixent les regles d'en Roger, però bueno, també ara ens toquen partits complicats, que és la Supercopa contra el Madrid, així que tenim dos dies per entrenar, per seguir coneixent-nos i a partir d'allà pues, a tope per la Supercopa contra un gran rival com és el Madrid.
Mira, el Joel Parra que es posa els cascos de RAC1 i Aleix Parisser en directe, el tu diràs, ja t'escolta el nou fitxatge del Barça, el Joel Parra.
Joel, com estàs? Bona nit.
Hola, bona nit.
Com va l'aterratge aquí a Barcelona?
Bé, tot bé. Al final tampoc canvia molt per mi, al final soc de Badalona, així que m'he desplaçat poquet.
Bueno, ha anat bé l'estiu amb la selecció espanyola, tot i l'eliminació?
Sí, ha anat bé, però bueno, crec que no. Volíem més, no ha pogut ser, però bueno, al final hem competit, que al final és el que se'ns demana sobretot, i bueno, després els cops es poden guanyar, els cops es poden perdre, però bueno, també amb ganes ja, no, de tornar a vestir la setmana de la selecció, no, i tornar per lluitar per títols un altre cop.
Ha estat complicat tornar a conèixer el Roger, començar-vos a integrar, està sent una mica complicat aquest inici de temporada, o ja estem veient un bon Joel Parra?
Bueno, és complicat una miqueta, no? Perquè al final per mi és una cosa nova, no? Al final són 18 o 19 anys allà a Badalona, no? Per mi ja, això ja és un canvi molt gran, però crec que també està aquí amb els jugadors de la selecció, que al final ens coneixem d'estius passats, no? Jugadors que també, que estan aquí a l'equip, que ens coneixem de la Lliga, de ser rivals, no? En l'APRO, bueno, és un temps d'adaptació, no? Crec que és com li passaria a tothom, no? Però bueno, content, la veritat, perquè mica en mica em vaig trobant millor, no? Tant físicament com amb l'equip, així que bé, molt bé.
Què tal el Roger Grimau aquests primers dies? Com el veus?
Bé, molt bé, crec que està preparat, confiem molt en ell i amb el seu staff, no? Així que bueno, crec que ara són també moments de treballar, en què anem una mica així fins al coll, perquè al final tenim pocs dies per treballar i perquè venen partits de Lliga, de Supercopa, no? Però bueno, crec que també això és important, també al final entrenant està molt bé, però també és competir, no? Doncs bueno, crec que aquests dos partits sobretot hem competit, hem vist coses que podem fer i podem explotar molt, seran difícils de parar-nos i coses que bueno, que tenim que millorar, així que bueno, mica en mica.
L'altre dia l'entrevistàvem aquí al Tu Diràs, la setmana passada, abans que arrenqués la temporada, i ens deia jo només els hi demanaré que passin ràpid al mig del camp. És a dir, que vol ritme, no? És a dir, us fotin cistella o agafeu rebot o robeu pilota, vol que correu moltíssim, no? Us matareu, sí, a córrer.
Sí, bueno, crec que també és una mica el que s'ha vist aquí a la Lliga Catalana, no? Les segones parts que hem fet tant contra el Girona com avui contra el Manresa, quan defensem tots agressiu i som tots a una en defensa i després sortim corrents al contraatac, és molt difícil, no, que els equips ens parin, perquè tenim molt de talent i en defensa també, així que bueno, crec que és una clau que tenim que potenciar, perquè som bons en aquest aspecte.
Veurem un bàsquet divertit, per tant, no? Com a mínim ofensiu divertit.
Sí, està clar. Al final crec que també és important. Però bueno, al final l'important és també que entri la pilota de cistella i a partir d'allà ja veurem si el bàsquet és divertit o no. Però bueno, com hem fet aquests dos partits, que hem patit, però al final l'important és guanyar.
Acabo amb dues molt ràpides. Dissabte al Madrid, a les semifinals de la Supercopa CB a Múrcia. Déu-n'hi-do, no? La primera prova de foc. Us arriba d'hora o no el partit? On teniu ganes?
En tenim ganes, però bueno, és el que dic, no? També crec que el Madrid és un equip molt rodat, que no han canviat encara jugadors, crec que ha vingut un nou i han encampat, que també els coneix, així que bueno, crec que ens costarà, però bueno, crec que aquests dos partits també han sigut una bona prova de foc, així que res, preparats i entrenar aquests dos dies per arribar de la millor forma possible a Múrcia i a tope, a competir i a intentar guanyar el títol també.
Molt bé. I de la teva sortida de la penya sé que n'has parlat molt. T'han fotut molt la tabarra aquest estiu o no? O ja ha anat baixant una mica la intensitat?
No, el típic, no, els primers dies, però bueno, jo em mantinc el de sempre, no? Estic molt agraït a la penya, perquè al final, gràcies a ells, és on estic ara mateix, així que res, en aquest cas, agraït i a seguir, no? Crec que ja és passat, però bueno, com sempre he dit, jo soc de la penya, vesteixo la samarreta del Barça i amb molt d'orgull de vestir-la i de representar també als culers.
Tens clar quan tornes ja? T'has mirat el calendari? Quan vas a Badalona?
No l'he mirat. No. Sé que venen al Palau, però bueno, aquests dos dies també ens hem trobat aquí per l'hotel, que hem coincidit, i la veritat que molt bé.
Bé, t'han saludat, vull dir, no? Hi ha bon rotllo, sí, encara, amb els companys.
Sí, la veritat que, bueno, són molts anys i moltes amistats, no?, que deixes, però bé, molt content.
Molt bé. Aquí. Joel, felicitats, gràcies.
Moltes gràcies.
Vinga, adéu-siau. Joel Parra, en directe al Tu Diràs. És un dels fitxatges que ha fet el Barça aquesta temporada, que té bona pinta. A veure com ho acaben de fer. T'ha agradat, Joan Maria, el Barça? No sé si has pogut veure alguna cosa, però molt dinàmic, Roger Grimau? Ara ho dèiem.
Sí, he vist els dos partits, i evidentment encara és d'hora, et falta una peça fonamental en la direcció de joc, amb el Joko Baitis, i evidentment tots plegats encara s'hi estan posant. Però sí, és evident que és un equip a qui li encanta atacar, que té un talent ofensiu que jo crec que és bastant especial i extraordinari, però també de moment és un equip que de moment no està defensant com haurà de defensar el Barça si vol aspirar a guanyar partits contra rivals del seu nivell i, per descomptat, partits d'Eurolliga. I el que tu deies és veritat, que ara mateix es veu un Barça molt dinàmic. Després de cistella de rival o de recuperar la pilota, rebot, etc., es veu a l'equip amb una primera intenció d'atacar ràpid. Després sí que l'aturar l'atac ràpid, doncs, es juga atac estàtic, però veig que hi ha com aquesta intenció d'intentar sortir amb atacs molt, molt dinàmics per intentar sorprendre el sistema defensiu del rival. Però tot passarà perquè aquest equip, que és evident que tindrà un atac espectacular, entengui que avui dia el bàsquet no es guanyen títols importants només atacant, i que ho defenses a un molt bon nivell o no hi ha absolutament res a fer. Veurem si el Roger Grimau ho aconsegueix.
Ahir el Girona li fot 90 punts llargs i avui també el Manresa gairebé 80, vull dir que sí, també haurà de treballar la defensa, a veure si es van acoplant. Sí.
I hi ha un tema que a mi em sembla molt interessant, que algun dia l'eix, si creus convenient, crec que seria molt interessant parlar-lo amb calma i tranquil·litat, amb experts i tot, que és aquest tema que va treure l'Àlex Abrines l'altre dia, quan deia que després de 3 anys de Jessica Bixos, un any de Pessic, que trobar-se amb un entrenador que no crida cada 3 minuts, que no tracta tota l'estona com cridant-te per posar-te al nivell que creu, que amb ell li havia cridat molt l'atenció, no? Que s'havia trobat amb un entrenador que parla i que no crida. I això ja he vist i ja he detectat que ha generat com una mena de xup-xup entre el barcelonisme, no? Perquè hi ha hagut aquelles reaccions de si no us criden d'aquí 4 dies us estareu passejant pel parquet, ja veurem, no sé què. A mi em sembla molt interessant, perquè potser hi hauria algú que ens podria explicar si hi ha tipus de lideratge, hi ha maneres de dirigir equips d'elit, i que no tot passa potser per l'amenaça, el crit, el càstig, la tensió permanent, no? Que hi havia alguns jugadors que deien que amb Jessica Bixos potser entra poc i massa, no? Jo no dic que allò no estigués bé, eh? Al final el Xares va aconseguir dur l'equip a l'elit europea després d'uns anys de travessa del desert, però em sembla interessant que, més enllà del talent tàctic i del sistema d'entrenament, de la gestió dels minuts, veure si realment un equip com el Barça, que ha d'aspirar a guanyar-ho tot, se'l pot dirigir des d'aquest diàleg, aquest to sembla constructiu, de moment no l'he vist fotre cap estirabot en cap temps mort. Em sembla interessant, perquè si ara repasséssim ho féssim una llista ràpida d'alguns entrenadors, jo diria la majoria d'entrenadors dels equips del top d'Europa, ens adonaríem que la majoria són bastant energúmens.
Malcarats, bastant, dir, no? O amb, no? Vull dir, home, vehements,
sí. Sí, Obradovic, Xares, Ivanovic, Ataman, bueno, Messina, fins i tot Peñarroya, Pablo Lasso en el seu moment, és a dir, Trinchieri, Itudis, hòstia, són
Ataman,
són,
no?
Entrenadors.
Ja l'has dit, també?
Sí, Ataman, ja l'he comentat, sí, sí. És a dir, són tots més aviat d'aquests de màxima disciplina, crits, càstigs, t'assecala que fas una defensa dolenta, i evidentment tots aquests entrenadors han dut els seus equips a un nivell de competitivitat altíssim. Okay. Es pot fer el mateix amb un altre tipus de lideratge, de to, de manera de dialogar amb els entrenadors, amb els jugadors? No, és un dubte.
És un gran debat. Sempre s'ha dit allò de ser un fill de puta, no?, per liderar projectes, doncs a vegades no fa falta, potser, jo crec, no?
Bueno, sempre s'associa la victòria amb ser mala persona. Sí. Sí, és a dir, està com lligat, no? Els dos conceptes, el debat que ha obert el Joan Maria, que em sembla molt interessant i molt profund, i és veritat que el va obrir l'altre dia amb aquelles declaracions a l'Àlex Abrines, es pot traslladar al futbol, també.
Sí, és són esports diferents.
No, jo ho sé que són esports diferents.
He jugat a bàsquet, bueno.
Sí.
Però què vols dir? Camachos, Clementes i coses d'aquestes?
No, el que planteja el Joan Maria per mi és aplicable a molts esports, que tens raó, Màrius, que són diferents, i el bàsquet demana intervencions. Però Màrius, que al final és com et dirigeixes al teu col·lectiu. Sí. Uses una madura, uses el fuet. Escolta, a Can Barça hem passat sempre cíclicament, i després de grans derrotes venen els ideòlegs del fuet. Aquí sempre apareix. Escolta, Luis Enrique va ser entrenador al Barça després d'una de les múltiples crisis que vam tenir, perquè d'ell s'esperava un home amb un fuet. Per cert, que el fuet una mica més ja acaba amb ell, perquè va ser la crisi famosa de Noeta, que va acabar amb el pobre Zubizarreta. Però jo, o sigui, el que vull dir és que la idea del fuet és una vella aspiració que cíclicament té la gent. I després venen els contrapunts, però dic que té raó, Joan Maria, hi ha personalitats
però no era una mica d'abans, no era una mica d'abans això, potser, la garra, la força, el, no? Que ara s'ha modernitzat tant que no fa falta potser el crit.
Però això de la fúria i tot això tenia molt més a veure amb l'estil de joc, no? Amb el Poli Rincón amb el cap embenat i el Camacho trencant tíbies i tot això. No,
però es traslladava a la banqueta, no? Ja, però no es traslladava a la banqueta, sí, el caràcter, una mica?
Sí, però mira, per exemple, en el cas de José Antonio Camacho, què li va passar a la que va entrar al vestidor del Madrid? No, em sembla que ni va debutar.
No, 20 dies va durar, no?
Perquè segurament la seva manera d'entendre l'esport i el futbol amb segons quins jugadors, amb segons quins galons, doncs no sempre funciona. Jo recordo el Manel Astiarte explicava en el seu dia la seva experiència de la famosa final olímpica de Barcelona 92. No? Ells tenen un entrenador balcànic que els converteix en gairebé en un exèrcit, no? És a dir, entrenaments gairebé militars, disciplina,
crits... No?
Exacte, i allò els porta del nivell on eren a anar darrer de ser campions olímpics. Però després de Barcelona 92, l'equip, els líders d'aquell equip tenen la sensació que allò ja no s'aguanta per enlloc i canvien d'entrenador, i ve un entrenador català que no vol dir que aquest entrenador no hi posi disciplina, ni compromís, ni ganes, però el to canvia radicalment, les regles, diguéssim, canvien, la manera de dialogar, de comportar-se, canvien, i ell diu que creu que és una de les raons per entendre l'or d'Atlanta 96, que és que hi ha una certa descompressió, una certa aparició del talent no dirigit tota l'estona, i acaben guanyant. Però clar, d'això en podem fer, també hi ha altres exemples, d'entrenadors allò que podrien haver estat sergents dels mariners que acaben portant els seus equips a l'excel·lència absoluta. Vull dir que jo simplement no dic que una cosa garanteixi, sinó que ara mateix el to a l'Eurolliga és un to molt més Xares que Grimau, per entendre'ns. I per tant, independentment dels dubtes que pugui tenir Grimau perquè no té experiència, perquè és la seva primera banqueta al primer nivell i és ni més ni menys que del Barça, si el seu to
funcionarà o no funcionarà.
Joan Jané va ser l'Anta 96, Joan Jané.
Jo deia el que és un esport diferent, que en fi no es digui gran cosa, però em refereixo que l'atenció en què els entrenadors viuen els partits, els entrenadors, per exemple, el Saras, que jo havia vist moltes vegades al Palau, moltes vegades estava dintre del camp, o sigui, estava infringint el que és el propi reglament, perquè estava dintre del camp per poder donar ordres, per dir-los i per assenyalar-los com tenien que fer la jugada, no? Clar, aquesta tensió, i a més tens el públic a sobre, tens el públic a tocar, tot això fa que, home, una persona que no té, no ho parlo per cap entrada en concret, però amb poca sang, i molta làbia i molta capacitat de pedagògica i tal, en bàsquet és difícil de trobar, és difícil, perquè a més el partit comença i acaba diverses vegades en cada part, o sigui, hi ha un moment que sembla que allò s'ha anat avall, torna a pujar i la tensió es viu molt més que en un partit de futbol.
Jo vull que li vagi molt bé al Roger Grimau, perquè el pobre s'ho està treballant. L'altre dia a l'entrevista ens deia: no dormo, m'ha costat molt dormir al llarg de la meva carrera esportiva i ara em costa també dormir, ho estic passant malament ara mateix, perquè estic complint el meu somni, vull que surti bé i estic dedicant moltíssimes hores, però sé que depèn de la pilota, de si entra o no entra la cistella, no? I sé el que m'exposo, i per tant tenia aquest punt d'il·lusió, de pressió, de nerviosisme
però això de si entra o no la pilota, això amb el futbol funciona, amb el bàsquet hi ha moltes més coses. Vull dir, avui la primera part el Barça no ha defensat i ens han fet gairebé 50 punts.
Sí.
I en el segon temps, em sembla que n'hem fet 11, els del Baxi Manresa. Vol dir que faltava tensió. I això, no estic donant-li cap responsabilitat ni cap culpa, sinó que les dinàmiques d'un partit de bàsquet són les que són.
Espera, que tenim a l'Aguilar amb el directiu responsable de la secció de bàsquet, el senyor Josep Cubells, que ha anat també a Lleida a veure aquest primer títol.
Sí, Aleix, amb el Josep Cubells, amb el directiu responsable del bàsquet del Barça. Josep, el primer títol ja oficial de la temporada.
Doncs sí, la veritat és que era important començar el projecte guanyant el primer títol oficial de la temporada, i el cert és que guanyar-ho d'aquesta manera, amb aquest escenari que s'ha donat, amb aquesta intensitat i aquesta gran final, doncs encara millor.
A més, amb dos partits que han estat molt difícils, a què atribueixes? És a dir, el dissabte hi ha el Barça, el Madrid, perdó, Josep. Sí. L'afició del Barça ha d'estar una mica amunyada amb els dos primers quarts o s'ha de quedar amb les segones parts del partit?
Jo crec que, tots els jugadors s'han trobat fa literalment 3 dies. Aleshores, l'equip s'ha d'anar assemblant i el Roger està fent una gran feina, però evidentment necessita el seu temps. De totes maneres, tots els partits que hem jugat els hem guanyat, i això anar creixent i anar millorant. I aquestes victòries, com avui, també donen confiances de cara també al partit que tenim de les semifinals amb la Supercopa. No?
La plantilla està completa, Josep?
La plantilla està completa, però la secretaria tècnica treballa sempre.
Els pros sempre delaten moltes coses, eh?
No, perquè al final és tenim una estructura viva, i al final, doncs, jo ho comparo com l'any passat va ser amb el Mike, que va substituir, que va ajudar durant aquest temps en el Nicola, o l'any anterior, que vam tenir el Dante, que també es va afegir. Són fitxatges, doncs, que sí, milloren el que hi ha o complementen el que hi ha, doncs la secretaria tècnica està a la guait i nosaltres en disposició d'intentar-ho.
Gràcies, Josep.
A vosaltres.
Josep Cubells, també el tu diràs, després d'aquest primer títol que ha guanyat el Barça de bàsquet, el Barça de Roger Grimau. Aguilar, si hi ha qualsevol cosa més, o del bàndol perdedor, en aquest cas del Baxi Manresa, ens ho fa saber.
Molt bé, perfecte.
Vinga, fins ara mateix. Pràcticament 11:45. Ara seguim, el tu diràs.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
A veure, encarregaré un arròs per aquest cap de setmana. Com el preferiu? Negre, amb cloïsses, a banda, paella, al forn, amb llamàntol, caldó...
A la nostra gamma Citroën SUV també en sabem de versatilitat. Tria entre les versions tèrmiques i híbrides i aprofita condicions úniques aquest mes en els dies SUV Citroën. Citroën. Condicions a citroen.es.
Empresa que et cuida. Som Connexió, la telefonia conscient.
Que et cuida? Una operadora? Segur que si truco em deixeu escoltant cançonetes i parlant amb robots cap quadrats.
A Som Connexió no parlaràs amb màquines, parlaràs amb persones que t'escolten.
Ah, tira! Les operadores volen fer trinco-trinco, encolomar històries i permanències.
Si vols, truca i comprova-ho. Som Connexió, telefonia conscient.
A que truco? A que truco?
Mundo Deportivo és molt més. És veure espectacle, on altres només hi veuen futbol. És veure màgia, on altres només hi veuen bàsquet. És veure estratègia, on altres només hi veuen MotoGP. Si llegeixes Mundo Deportivo, hi trobes molt més. Mundo Deportivo, ho donem tot.
Escolteu-me bé, vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe.cat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe.cat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a Comprem el seu cotxe.cat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
Diràs amb Aleix Pariser.
Aquí seguim el Tu Diràs. Jo sempre explico, la gent a casa deu al·lucinar. Hauríem de fer contingut premium i que la gent pagués pel que passa a les publis. Sí o no? Esteu d'acord
sí.
O no?
No, perquè llavors volien que una persona que sembla tan assenyada com l'Ernest... Quina tonteria.
Quin espectacle. A veure, un quart de 12. Ho diré. M'ha arribat una notícia, crec que molt impactant, i que donarem d'aquí a una estona, aquí al Tu Diràs. Però... és una notícia impactant.
És del Barça?
M'han explicat una notícia impactant, sí, relacionada amb el Barça.
Ep.
Llavors...
Impactant, Aleix, molt impactant.
Molt impactant, sí. Tu, Joan Maria, en saps alguna cosa.
Universalment impactant.
Universalment impactant, sí, sí.
Vull dir una cosa.
Sí.
Que no ho que saps, igual
no,
que jo.
No, que ets tan discret, sí. Tens tanta por.
Sí.
No. Això es filtri i tal, que no ens ho has dit
no
ni al Màrius ni...
No, encara no. El Joan Maria sí, perquè en vam parlar fa un parell de dies quan ens va arribar la flaire i avui està, sí, està en un percentatge pràcticament al 100% confirmada, però com que ens agrada fer bé la feina, hem preguntat al club i el club ens ha dit que encara no poden parlar d'aquest tipus d'acords. Perquè són acords, evidentment, entenc que amb clàusules i que no en poden parlar. Però volíem fer bé la feina i volíem tenir la confirmació del club, però...
Tampoc t'ho han negat.
Això no va dir. Com que no ens ho han confirmat, però com que no ens ho han negat, jo explicaré el que sabem a RAC1. Que no és el 100%, però és el 99%, i ho explicarem. Però d'aquí uns minuts.
És més que un rumor.
Sí.
És més que...
No, és un rumor, és una informació.
José María García, el rumor és l'antesada de la notícia. Fals.
No.
El rumor no. Mai és l'antesada de la notícia.
És una...
Aquí el que estem és tenim, no? Pel que m'has dit.
Sí. És una...
Ho sabem tot.
Ho sabem tot.
I
faltaria que alguns digués, sí, teniu raó, però han dit...
I no van dir.
No podem parlar d'això. Llavors, com que ens agrada fer bé la feina, insisteixo, i ser rigorosos, no podrem dir-ho al 100%, però sí al 99%.
Ens has posat nerviosos, eh?
Sí.
És com els meteoròlegs.
L'altre... A veure com ho dic això per no...
Yes.
Bé, que ja ens va passar una altra vegada
sí.
I després vam encertar. I, vull dir que... Endavant.
Vale.
Però quan ho direu, això?
D'aquí a uns minuts.
Semblaves de Telecinco ara, eh?
D'aquí a uns
minuts. Coses, però bueno.
A veure, primer...
Ara estem nerviosos.
Moment. Clar. No, perquè jo ja sé com va això, ja veuràs ara que... anem a escoltar què ha dit Joselu sobre la Vinya Mal. Hi ha el Dami per aquí? Hi ha el Dami primer? No, encara no ha connectat. Doncs mira, ens ha enviat ja un document de Joselu parlant de la Vinya Mal, perquè clar, al·lucinen també a la selecció espanyola amb aquest nano, i ha dit això.
Pues muy bien, la verdad, como mucho desparpajo. Al final un chico de 16 años que llega aquí titular hoy delante de 20.000 personas y hace lo que hace. Bueno, creo que tenemos una estrella que está sacando lo mejor que tiene a relucir y bueno, creo que hay que cuidarle, hay que mimarle porque es muy joven, creo que está demostrando el nivel que tiene y creo que tiene un margen de mejora muy grande.
Bé, tiene un margen de mejora muy grande.
Vinga, anem inflant.
És que no. Tu el frenaries ara ja, Ernest, en la Lamine Yamal.
Sí.
Tu el frenaries. sigui, tu contra el Betis aquest dissabte, no titular.
No, però... No es tracta d'això, no es tracta de si ara no titular o ara tal, ja ho he dit abans, si hi hagués Johan Cruyff a la banqueta del Barça, aquest cap de setmana no aniria ni convocat. Però
és d'aquests que quan fa canelons i li surten bons els canelons, menja el primer canaló i la resta ja el posa al congelador. No, per no gaudir en excés.
Volem
gaudir de les coses. El Barça, fins i tot quan anàvem líders sempre, no ens recordem fa uns anys, que no podíem sentir la sensació del fòria, perquè això... Escolta, les emocions són les que són.
Però, Aleix, si és que això justament és perquè sóc conscient que estem davant d'una meravella i que això s'ha d'anar conduint, s'ha d'anar gestionant. A mi, quan escolto aquestes declaracions, em poso nerviós dels seus... Anem inflant, perquè ell les llegirà i les escoltarà, i em fa patir com processa això el cervell d'un nen de 16 anys que no en té 21 o 22 o 25, que no estem parlant d'això, i a més, a sobre, la gestió de la selecció espanyola té un component claríssim. O sigui, hi ha una acceleració perquè es vol que jugui el tercer partit, o sigui, es vol que es quedi definitivament a la selecció espanyola, i hi ha com una acceleració amb tot això. Llavors, que això d'alguna manera està bé gestionar-ho, clar que sí, és que vindrà un mal moment, del noi. Sí? Que la vida són altibaixos.
Però ho entendrà la gent, no?, que amb 16 anys vingui un mal moment, no?
Home...
A Manso va passar, no?, va tenir aquella irrupció, després va tenir la lesió, això és veritat, va tenir mala sort.
Però és que qui ho ha d'entendre...
Ja l'hem entès,
que... Qui ho ha d'entendre no és la gent, és que és ell. És que per això et dic que a mi em preocupa el sistema del mirall de la madrastra, que et va dient... que guapa que ets, que ets la millor del món i tal, bueno, doncs, però a la vida després passen moltes coses, llavors, que això d'alguna manera, en algun moment, s'haurà de gestionar, però si serà el propi Xavi que haurà de gestionar això, Xavi, que és qui se l'ha jugat per la mínia mal, qui ha estat valent amb la mínia mal, qui té el mèrit de l'explosió de la mínia mal, ell mateix és la persona que en aquests moments té la clau per fer aquesta gestió. És qui té l'autoritat per fer aquesta gestió.
Tu el veus al camp i hosti, tu no el veus gaudir, de moment?
Jo... Home, sí.
És que això que diu l'Ernest, que és veritat, que diguéssim que la teoria cruifista diria que quan a fora s'està fent un suflé desmesurat al voltant d'un jugador, doncs baixar-lo a la terra per la via directa, i al revés, quan s'està destruint un jugador des de l'opinió publicada, etc., doncs el fa jugar de titular tres partits seguits. Jo crec que també té alguns matisos, i és, en el cas de Xavi, és veure com es comporta el jugador, quin és la qualitat del seu entrenament, què passa amb el seu entorn, quin és el seu comportament, la seva actitud, dins del camp, fora del camp, i en funció d'això, doncs estirar la corda més o menys. A més, ara, a partir de dissabte contra el Betis, ve un mes seguit amb partit cada 3 dies. I evidentment les rotacions seran obligatòries. Per tant, ja hi haurà una part de la gestió que gairebé te la fa el calendari. Que és que no només hi haurà rotacions a la posició de la mínia mal, hi haurà rotacions a un munt de posicions. Per tant, en aquest sentit, jo crec que hi ha aquest punt de prudència que demana l'Ernest, a mi no em sembla que sigui... cap extravagància, però jo crec que no cal anticipar cap catàstrofe, perquè el primer que diu Xavi és que el nano toca de peus a terra i que sap on és, i la seva manera de jugar a futbol jo crec que demostra una certa maduresa.
Però escolta, per tant, és que calma. Fins i tot tu feies referència al Cruyff. Totes les veritats cruifístiques, a vegades ell el primer a trencar-les. Quan es lesiona el Koeman, li diu amb el Charles Reixac, escolta, què fem? I va sortir aquell nom de Molby, que era algú que no havia vist mai jugar ningú i tal, i que no sé què, i que el Núñez, en fi, va dir que prou bromes. I en aquells moments, Charles Reixac li diu a Johan Cruyff, escolta, hi ha un noi en el juvenil que la toca perfectament i segurament podria fer aquesta funció, diguem, de 4, per davant de la defensa, etc. I el Johan s'equivoca, això m'ho ha explicat el Reixac, s'equivoca i se'n va veure el Barça B, i no sé qui era el que portava, el que feia aquesta funció el Barça B, però no donava la talla, i torna a veure el partit del Barça B al Jochen i diu: oi, Charlie, este tío no vale, este tío no vale. I és allà, en aquest moment que el Charlie diu: però qui has anat a veure? No, el Barça B. No, home, no, el juvenil. I allà, quan veu el juvenil, diu: aquest sí. I aquest noi, jugava al juvenil i va passar a ser pràcticament titular al Barça. Era Pep Guardiola. Vull dir que a vegades hi ha jugadors... Em diràs: ostres, però és un jugador molt de cap, era un jugador diferent, intel·ligent... Sí, bueno, perquè el Lamine Yamal, a mi em sembla que, com a mínim, és un futbolista que no fa bogeries al camp. És a dir, és capaç de fer... coses que els altres no els hi veiem fer, però si no ha de posar la cama, no la posa, no passa res, no?
Màrius i Joan Maria, heu dit una cosa que teniu tota la raó.
A veure.
Que és la seva forma de jugar. O sigui, ell, una de les coses que crida l'atenció d'aquest noi és la serenitat amb la qual juga. I tens raó, Màrius, en què no fa tonteries. Sí, no fa bicicletes, no fa...
No provoca el lateral de la seva banda.
No té un joc demagògic, no fa res que no hagi de fer, és a dir, no juga impacient, no vol fer quatre dribblings quan no toca... És a dir,
decideix molt bé, això ens ho han explicat tècnics del futbol bàsic, que decideix molt bé des de petit.
I és sobri amb tot, i tot això que dieu, teniu tota la raó. L'altra part, la que vull dir, és... la maquinària mediàtica del Barça és una trituradora. Bueno. És una trituradora.
Sí, avui es portarà a Madrid, els diaris de Madrid, Lamine Yamal, també.
No, però...
Que ja s'ha fet la bola amb Lamine Yamal a les Espanyes, també, amb aquest debut. Sí, sí.
Llavors, només vull dir, la gestió d'això, doncs, s'ha de fer. Té raó el Joan Maria, que hi ha una cosa meravellosa que es diu calendari, i que no jugarà 6 partits en un mes. No jugarà 6 partits de titular en un mes, vaja.
No, també. Perquè el seu físic, entenc, no? I el seu creixement, els seus músculs, exacte, no ho aguantarien. Això s'ha de gestionar bé.
Avui he fet un centre, he vist fer-li un centre amb l'interior de la bota que només l'he vist fer amb el Modric. És que...
I amb el Modric en plenitud.
Va fer un centre.
I el dia del seu debut amb el Barça, Joao Cancelo.
Sí, aquest també va fer amb l'exterior.
Una centrada extraordinària.
A Pamplona va fer-ho. Sí, és veritat, en el seu debut. Sí. Mira, espera, que surt Ferran Torres. Avui ha fet 2 gols. Jo li donaria més minuts a Ferran Torres. Ara en parlarem. Surt a la zona mixta, Dami.
Otro doblete como el día de Costa Rica, pero te lo tengo que preguntar. El tiburón ha olido la sangre. No sé si has salido con más ganas que nunca después de quedarte las 2 últimas convocatorias fuera, con ganas de ponerle al míster las cosas muy complicadas.
Bueno, con ganas de jugar, de como he dicho antes en zona campo, que de hacer los minutos que tenga, minutos aprovechados, que creo que lo estoy consiguiendo, y a partir de ahí pues el míster es el que decide las convocatorias y bueno, yo estoy pues aquí para poder venir todas las que pueda.
Ferran ha sido un delantero importante en los últimos años. ¿Te has comido mucho la cabeza en estas 3 listas cuando veías que no estabas?
Para nada, al revés, es una motivación para trabajar, para poder darle la vuelta a esto. Es verdad que esta vez he venido por la lesión de un compañero, pero bueno, como he dicho, siempre que hay que aprovechar cada ocasión en la selección, porque para mí es un orgullo representar a mi país.
El tatuaje es premonitorio, ¿no? Lo intentas, te equivocas, te levantas.
Está claro, al final no importa las veces que te caigas, sino las que te levantas y cómo te antepones a las adversidades. Es verdad que vengo de un año complicado, pero creo que he dado un salto cualitativo y de madurez y creo que se está reflejando.
Ferran, te pregunto por lo que pasó cuando no viniste la primera convocatoria con Luis de la Fuente. Tu agencia de representación dijo algo así como: alguien estará muy feliz. ¿Qué pasó?
Bueno, no me acuerdo. Yo sé que hoy hemos ganado. La selección ha dado una muy buena imagen y a partir de ahí pues a pensar ahora en el club.
Son 4 partidos ya, el título de la National League, pero 4 partidos de alto nivel, con victorias. Esta selección va engrasando y va cogiendo velocidad de crucero a nivel de juego.
Sí, creo que ha dado un salto cualitativo muy grande la selección, Luis de la Fuente, verdad, que viene de las categorías inferiores y pues ya sabe cómo es una selección, y creo que está trabajando muy bien, y bueno, ya se reflejó en la Nations League, pudiendo ser campeones, y a partir de ahí está claro que conforme más tiempo pase, pues la selección irá mejor.
Fernán va a ser clave de Sevilla, ya es lo próximo, el día 12, contra Escocia.
Sí, está claro, va a ser un partido difícil, de vida o muerte. Creo que, como he dicho, el equipo está engrasando las tuercas muy bien, y creo que, bueno, pues vamos a afrontar ese partido como una final, que es lo que es, y ojalá poder conseguir la victoria.
No venías desde el Mundial, no sé si te molestó todo aquello que se dijo, que había gente que te acusaba a ti o a Luis Enrique de que venías poco menos que por enchufe.
La verdad es que me río porque tengo toda la prensa bloqueada, no leo prensa porque creo que no me aporta nada. Creo que, bueno, pues por experiencia propia creo que es lo mejor. No leí nada, no sé de lo que estás, a lo que te refieres, pero bueno, sé que hoy el equipo ha dado muy buena imagen, me voy contento con los dos goles y bueno, ahora vuelta al club.
¿Crees que no te ha valorado la prensa, Ferran?
No sé si me han valorado, si no, la verdad que es parte de del show, del fútbol, y bueno, creo que hay que vivir con ello.
Ferran, et pregunto en català, sisplau, els aficionats del...